més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
La invasió russa d'Ucraïna, que arriba avui al seu novè dia de conflicte, també està provocant danys col·laterals en el món de l'esport. Són molts els equips russos que estan sent exclosos de les diferents competicions. L'últim exemple és el del Kirishi i l'Uralochka a l'Eurolliga femenina de waterpolo. L'Astralpool, de retruc, per cert, ha quedat aparellat amb el Plebiscito Padova a les semifinals de l'Eurocup. Però el que també està provocant és un enorme rebuig entre els esportistes de totes les nacionalitats possibles. Qui ho està patint més, això sí, són els ucraïnesos, i aquí a Sabadell tenim l'exemple de Vladislav Kopotun, el filial del Centre d'Esports. Avui és un dia, informativament parlant, molt interessant i molt farcit. L'Astralpool masculí juga demà l'anada de la final de l'Eurocup a Palerm, la segona final europea de la seva història, 10 anys després de la primera. Demà també hi ha un Villarreal B Sabadell on el conjunt de Munitis pot seguir fent història, igualar la millor ratxa de partits seguits sense perdre a la categoria de bronze del conjunt arlequinat. Això sí, una visita al camp del líder. Molta teca sobre la taula, així que millor ens posem en marxa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho fem amb el Toni González, del control de so. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel, Real Betis i València disputaran la final de la Copa del Rei a la Cartuja. Els verdiblancs, amb el sabadellenc Cristian Tello, es van classificar ahir en el temps d'afegit amb un gol de Borja Iglesias que va igualar un autèntic obús de falta directa d'ABB pel Rayo Vallecano. A l'Eurolliga de bàsquet, triomf del Barcelona per 88-83 davant el Mònaco, que situa els de Jacique Vicius com a líders amb una victòria més que el Real Madrid. Belgrat, per cert, serà la nova seu de la Final Four en substitució de Berlín. I en ciclisme, el ciclista rus Pavel Sivakov ha canviat de nacionalitat i competirà sota la bandera francesa, país al qual França hi viu des de que tenia només un any. I aquí a casa...
Què es comenta a la recepció?
Evidentment, tota aquesta prèvia del Villarreal B Sabadell amb la qual començarem, perquè mana l'actualitat, el testimoni de Vladis, molt waterpolo amb la decisió de l'Alen i també la prèvia de l'anada de la final de l'Eurocup masculina. Tindrem en vol, tindrem David de la Cruz a la París-Nissa o Iker Pajares ara a Londres.
L'actualitat de la primera ref.
El jove Pablo Torre, una de les estrelles del Racing de Santander, a punt de fitxar pel Barça, diuen, per 5 milions d'euros, més un altre en variables. Avui, per cert, comença la jornada 26 amb un partit al grup 1 a les 9, Rayo Majadahonda Cultural Leonesa, al grup 2, suspès al Linares Sanluqueño per positius a l'equip atletista.
Avui celebra el seu aniversari.
Avui anem per feina. Celebrem i felicitem, en aquest cas també, l'exarlequinat Adri Parera i l'exnedador, ara entrenador, Olaf Vildebur.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Una i vuit minuts del migdia, ens posem en marxa avui l'últim Hotel Suís de la setmana, 4 de març del 2022. De seguida marxarem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta, on hi tenim el Sergi Parc, en qüestió de 7 minuts a comparèixer Pedro Munitis, però avui començarem intercanviant l'ordre perquè Munitis parla a un quart i ara fa tot just uns minuts ha comparegut en roda de premsa el seu homòleg a la banqueta del Villarreal B i un home molt estimat també aquí a Sabadell, tot i estar-s'hi només un any i aquí sempre ens ve de gust saludar. Miguel Álvarez, què tal? Com va tot?
Buenos días, muy bien, la verdad.
Començo preguntant-te o fent, recordant unes paraules teves del partit de la primera volta, que deies que el Sabadell en aquell moment era un lleó adormit. No sé si ara ets de l'opinió que el lleó suposo que ha despertat, no?
Bueno, está claro que todos sabemos de su potencial, lo que pasa es que el fútbol Pues bueno, tiene esos desencuentros. A veces los entrenadores parece que lo estamos haciendo todo mal y no, simplemente hay muchísimas cosas en fútbol que no se pueden controlar. Yo creo que Antonio y Juve estaban haciendo una labor fenomenal, igual que está haciendo Unitis, pero a veces que te acompañe todo en los momentos clave, pues eso es muy, muy importante. Y sobre todo hay muchísimas cosas que ahora al Sabadell le están favoreciendo. Yo qué sé, te hablo, por ejemplo, del último partido que jugaron en UCA, seguramente hicieron un buen partido, pero al final un partido que prácticamente lo tienen 1-0 y que se le escapa, en una jugada que no tiene ni peligro, pues te aparece un penalti, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues a Juve lo hubiera parecido al revés, con la dinámica que tenían, ¿no? Ay, a Juve, perdona, Antonio. Y quiero decir que a veces los entrenadores nos sentimos mal porque... Pero no, es simplemente que fútbol y las dinámicas están por algo, los estados de ánimo están por algo... Pero el potencial estaba ahí y está ahí y lógicamente pues tiene mucho mérito lo que está haciendo el entrenador nuevo, sin duda, porque al final eso no sale de cualquier sitio, eso sale de un gran trabajo, pero acompañado también de la dinámica y del estado de ánimo, sin duda.
És el perill més gran, Miguel, des del vostre punt de vista, el moment de confiança amb el qual pot venir el Sabadell demà al miniestadi?
Si ese fuera el punto más importante de partido, el Sabadell está muerto, porque nosotros de ánimo tenemos de aquí a Jerez de la Frontera, la verdad. De ánimo estamos sobraditos. Lo que sí que es verdad que ahora es un equipo que, normalmente, al final hacer 23 puntos de 11 partidos, 18 goles a favor, 5 en contra, eso no lo regalan, ¿no? Esos son unos números brutales y que sería un equipo ahora mismo líder, por lo tanto... Como mínimo te merece cierto respeto y hay que estar con piloto rojo, pero bueno, nosotros también somos un equipo que hacemos las cosas bien, va a ser un partido muy, creo que debería ser un partido muy, muy bonito porque son dos equipos que están bien, bueno, tiene todos los atractivos, pero yo creo que al final en las claves no sé dónde van a estar, sobre todo en el rigor de los equipos porque ahora todos los partidos son muy igualados, ¿no? Y un poquito que te acompañen las cositas y el rigor de cada uno creo que es lo que va a hacer que el resultado sea para un lado o para otro, pero lo que sí que tengo claro es que va a ser un partido muy competitivo como cualquier partido ahora mismo de esta categoría, ¿no?
Deies ara que vosaltres també esteu en un bon moment de confiança. La sensació des d'aquí és que les últimes setmanes han estat una mica una muntanya russa, no? Aquesta derrota contra el San Fernando a casa, la victòria a Andorra, un camp molt difícil, ara aquest últim partit amb derrota a Albacete, està sent com el que dèiem, no? Una mica una muntanya russa.
No, la muntanya russa nada, ¿no? es lo normal en esa categoría, o sea, lo que no es normal es que tú puedas ir a Andorra y le metas 0-3, 0-4, vaya a Capo Albacete y metas 0-3, 0-4, no. Nosotros ahora veníamos de Andorra de ganar, con mucho trabajo y con un poquito, un pelín de suerte, como te decía también, porque es un grandísimo equipo, puede ganar al Betis, dos partidos seguidos, y competimos muy bien contra Albacete, que es un equipo también de los llamados a estar arriba, que se ha reforzado además en diciembre fenomenal, y pierdes por un penalti, o sea que creo que nosotros estamos en una buena línea, sobre todo porque a nosotros ni una victoria ni una derrota, los chicos jóvenes nos sacan de nuestro camino, ¿no? Entonces, normalmente te gusta más ganar, pero nosotros seguimos trabajando en la misma línea, independientemente de un resultado u otro. Sí que es verdad que si ganas, pues están más contentos, pero yo creo que el trabajo no tiene que ver nada con el resultado. En ese sentido, nosotros... Creo que hay una cultura muy clara aquí en el B y eso no la queremos perder.
Fes les dues últimes, Miguel. La vermella que va veure Nicolas Jackson quan va acabar el partit al Belmonte afecta molt o poc pensant en el partit de demà i pensant també que teniu partit entre setmana?
Hombre, pues afecta mucho. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué quieres que quede bien? Pues no, la verdad que afecta mucho. Cuando te quitan un muy buen jugador para elegir el 11, te afecta mucho. Yo quiero tenerlos a todos, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que te decía también al principio, ¿no? De la entrevista, que te acompañe todo. Nosotros ahora últimamente estamos teniendo muchas bajas por lesión, por tarjeta, porque es el momento, ya está. Cuando recobramos todo en nuestro potencial, somos mejor equipo, pues ahora, pues indudablemente tenemos que hacer más encajes de bolillo, algún jugador tiene que jugar fuera de sitio. Parece que te falta un jugador tan importante como es. Pues indudablemente, pues sí que afecta. Yo creo que afectará al entrenador contrari.
I l'última, Miguel, sempre has dit que, i ara ho deies també, que la prioritat número 1 és la formació dels nois allà a Villarreal, des de que vas arribar ara fa 5 anys, però vaja, en aquest període has fet dos play-offs, I ara que hi ha una oportunitat llaminera d'acabar com a primer i pujar directament, un li dona moltes voltes això de poder tastar novament el futbol professional?
Bueno, yo creo que los chicos, Pau, hay que ser justo y decirle que nosotros hicimos otro playoff, tercer año, que hubiéramos acabado líder el año del COVID, que nos quitan los 3 puntos de Castellón. En ese momento íbamos líder con los puntos de un líder y nos quitaron los 3 puntos, no lo pudimos hacer, por lo tanto es un trabajo que los chicos se merecían. Y el año pasado hicimos un ascenso a primera red. Yo creo que los números han ido, los chicos cada año se superan, y este año pues éramos pues como un filial más, una categoría difícil, y los chicos desde principio de verano empezaron a trabajar como animales y ahí llevamos todo el año. Vamos a ver si somos capaces de aguantarlo, nos gustaría, pero no va a ser fácil. Pero ya te he dicho que anteriormente también que una victoria y una derrota no nos saca de nuestro camino. Cuando hablaba de camino hablaba del crecimiento individual de los jugadores, que nosotros creemos mucho en ese aspecto, pues son gente joven, y nuestra intención, pues la de todo el cuerpo técnico y por supuesto la mía, es intentar ayudarles a que cumplan sus sueños, ¿no? Que no es otro que llegar al fútbol de élite. Para eso hay que trabajar mucho con ellos a nivel individual.
Doncs Miguel Álvarez, que ens sense temps perquè hem d'anar a la nova Creu Alta, que ha de parlar Munitis. Gràcies, un plaer com sempre, i et desitgem tota la sort del món d'aquí a final de temporada.
Igualmente, gracias a vosotros, un abrazo.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Un minut gairebé passat el punt d'un quart, per tant marxem ràpidament fins a la nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, Pau? Bon dia, com estem?
Estic fent esperar algú o no?
No, encara no arriba el Pedro Munitis. En teoria havia d'anar puntual a aquesta roda de premsa, però estem esperant que el tècnic cantaura aparegui aquí per la sala Miguel Quereda.
Ara em feies patir, eh? Geni figura, per cert, Miguel Álvarez, com sempre.
Sí, sempre és un plaer escoltar-lo, i a més amb aquesta sinceritat, no? També parlant de la baixa de Nicholas Jackson, per exemple, i fins i tot m'ha fet gràcia el tema de la motivació, no? D'aquesta actitud, no? Que tindran els jugadors del Villarreal B, que deia d'aquí a Jerez de la Frontera, no? Una cosa així deia el de Guarromán. Sense cap mena de dubte, aquí li guardem bon record, a Sabadell, Pau, a l'extècnic Arlequinat i ara entrenador del filial Groguet.
Absolutament. No oblidem, ell ho ha puntualitzat perfectament. Recordem que... és cert que en el currículum surten 2 play-offs, però l'any de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell, el Villarreal B, recordem, li treuen aquells 3 punts de Castàlia, si no vaig errat, perquè es queden amb 7 jugadors en fitxa del B. Hi havia algun més, crec que pateixen un parell o 3 d'expulsions, hi havia fitxes del C, però li acaben traient als despatxos aquells 3 punts amb els quals el Castellón entra al play-off i el Villarreal B en surt. Per tant, el que està clar és que en les 5 temporades en les quals Miguel Álvarez ha estat allà, Sergi, el Villarreal B sempre ha estat a les posicions capdavanteres.
Doncs sí, i sí, com deies, a Castàlia, i a més, doncs això, el Castellón al final també va acabar pujant a segona divisió com el Sabadell, i aquest any doncs és un dels clars aspirants, no? I sempre ha estat en aquesta part capdavantera de la Lliga, ara és el líder. És veritat que ha patit algun sotrac també, després d'aquella gran ratxa inicial va tenir 3 derrotes consecutives, ara aquestes últimes setmanes han anat combinant una mica victòries i derrotes, no? Però el que està clar és que és un tros d'equip i ja és un dels pocs conjunts que no podríem ser més com a candidats entre els playoffs, sinó com a clars aspirants a ser un d'aquells privilegiats que pugui ascendir directament a segona divisió.
Escolto un moviment, alguna notícia que tinguem de Munitis?
Doncs escoltes tu més cosa que jo, perquè aquí de moment no veig a Munitis.
Doncs esperant el càntabre, el que està clar també, Sergi, que des de l'òptica Centre d'Esport Sabadell, d'entrada bones notícies, perquè el Sabadell estarà molt ben acompanyat demà al miniestadi, en una de les sortides més complicades que queden d'aquí a final de temporada.
Sí, mira, ahir la xifra era aproximadament d'unes 140 entrades venudes i avui ja estem a aquella 50, no? Una xifra rodona. Per tant, un desplaçament, no sé si se'l pot titllar de massiu, però pràcticament, 2 autocars que aniran pràcticament plens, així que l'equip no anirà sol ni molt menys allà al miniestadi. Estàvem abans repassant, Pau, l'últim cop que el Sabadell va visitar l'estadi del filial Groguet va ser a principis del 2020, l'any de l'ascens, i s'hi van desplaçar un centenar d'espectadors, i aquell any evidentment era molt il·lusionant per on estava situat el Sabadell. És veritat que aquell precedent, doncs, que ja va ser un 4 de gener, si no m'equivoco, i per tant que hi ha allò amb dates nadalenques, no? Però home, el que està clar és que ara la il·lusió s'ha reinstal·lat entre l'afició arlequinada i evidentment, doncs, aquí també pot jugar el fet que aquesta xifra de 5.6 que potser no s'està veient tan reflectida a la nova Creu Alta, doncs sí que es vegi propiciada, doncs, en desplaçaments com el de demà. Em promet en Pau que en 30 segons ha d'estar aquí Munitis. Doncs
esperem aquests 30 segons, si no tenim preparades també les estadístiques del partit. Recordo, si no vaig errat, que aquell precedent va ser un 2-0 i que va marcar Edu Espiau en el tram final, que de fet l'afició del Sabadell no guarda massa bon record perquè va anar a celebrar aquella diana on estaven els aficionats del Sabadell, una mica a l'estil Monxo.
Correcte, aquell va ser amb el gol d'Espiau a l'estil Monxo, acaba d'entrar Pedro Munitis, Pau, així que som-hi ja amb la roda de premsa del tècnic del Sabadell.
Doncs a punt de comparèixer al Càntabra.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hoy empiezo preguntándote por la afición, ¿no? Se han vendido unas 150 entradas. Siempre dices que no hace falta mirar la clasificación para que el equipo esté motivado, ¿no? Pero viendo cómo está ahora, cómo están tus jugadores, el rival, el escenario, y encima si lo completas con ese desplazamiento casi masivo, ¿no? Se podría decir. Imagino que uno, pues, no sé si se extramotiva, pero seguro que se alegra, ¿no?
Bueno, ya me ha comentado Gerard, me ha dado la alegría de saber que vamos ocupados, que una vez más nuestra gente, bueno, pues nos va a acompañar, se va a volcar con el equipo una vez más. Un partido súper atractivo, nos enfrentamos a, bueno, por números al mejor rival de la categoría, pues desde la tercera o cuarta jornada se ha colocado en la primera posición y no se ha apeado, o sea que el partido tiene un montón de atractivos.
Mi equipo por números, por lloc també y por sistema també.
Sí, creo que es el equipo que más automatismos ofensivos tiene, es capaz de hacer un juego combinativo, si se sienten presionados tienen muchísimo poderío para buscar espacios, es un equipo que es capaz de meterte pases interiores y a partir de ahí acelerar y plantarse en tu portería en tres pases. Es un equipo que además de tener un ataque organizado, como te digo, con muchísimos automatismos, es capaz de contragolpear pues con muchísimo peligro. O sea que el partido, ya te digo, que tiene una gran dificultad, pero a su vez, bueno, pues un partido bonito, en un bonito escenario y ante un gran rival.
Está claro, Pedro, que será difícil alargar esta racha, ¿no? Precisamente por lo que comentas del Villarreal B, pero no sé si uno se fija en esos datos históricos, ¿no? Que se puede igualar esa dinámica, esa racha de 12 partidos sin perder segunda B, que es la que tiene Sabadell, pues, en su historia. No sé si uno se fija también en estos registros para incluso motivarse un poco más.
Bueno, ya te digo que el partido tiene suficientes atractivos como para tener que buscarle más. Lo que hemos hecho es, como siempre, preparar la semana analizando rival, viendo de la mejor manera posible.
Estem tenint
és molt fàcil.
Algun problema?
Lo difícil lo tiene el jugador el sábado para ser capaz de, a ver si somos capaces de ponerlo en el campo.
A veure si se sent millor. Les visites a mi estadi sempre tenen la mateixa tònica en possessió del Villarreal B. I que el que fa bé aquest Villarreal B és el contra.
No, ya te digo que es un equipo, como bien dices, que, bueno, pues con balón es capaz de someter a cualquiera, que ya te digo que es capaz de entrar por dentro, de buscar espacios, de luego un poder ofensivo importante. capacitados para ser muy, muy competitivos en el partido. Vamos sin ningún complejo. Vamos como siempre con la mentalidad de intentar llevarnos los tres puntos y a ver si somos capaces de ello.
Pedro, te pregunto por las bajas. Ya sé que el otro día dijiste que a lo mejor a veces te echan la bronca por si dices de más, pero te tengo que preguntar, ¿no? Óscar, ¿cómo está? ¿Alfred, cómo está? ¿Chino, cómo está? Y si hay algún contratiempo de última hora.
No, bueno, no hemos recuperado a ningún jugador para esta semana, pero por suerte tampoco hemos tenido ningún contratiempo. O sea que bueno, todo va según lo previsto, la evolución de los jugadores es buena, pero todavía no estamos en tiempo para operar a ninguno de ellos.
Cara que no mire la tabla. La lluita per la cinquena posició. Oberta y es poden intercanviar els objectius entre ells.
Si mirar la clasificación lo tengo muy claro, es lo que venimos diciendo. Es una categoría con una grandísima igualdad, a diferencia del otro grupo. Aquí cada partido, bueno, pues es de una dificultad máxima. Por eso tenemos que estar súper centrados, mirando lo inmediato, no distrayéndonos con el pasado ni con el futuro, porque el que enfoque mal en esta categoría se puede llevar un disgusto.
Sí, la última por mi parte, Pedro. Tenemos el precedente reciente casi, ¿no?, del partido de Albacete, un equipo de la parte alta, también candidato al ascenso. No sé si uno también se aferra pues, a ese partido, ¿no?, de decir, competimos ahí con todas las circunstancias que pasaron. Evidentemente, este partido será muy complicado, pero el equipo ya ha demostrado sobradamente, ¿no?, que puede competir contra cualquiera.
Total. Que sea difícil quiere decir que no tenemos ninguna opción, todo lo contrario. Partido, como fuimos a Albacete, como a Villarreal, sabiendo la dificultad que tienen, pero creo que el equipo está capacitado para, bueno, desde luego para ser competitivo, porque lo hemos sido siempre, y que tenemos opciones de ganar el partido. Vamos, con esa mentalidad vamos. Hoy, ayer y mañana. O sea, si fuéramos o pensáramos otra cosa, no nos subíamos ni al autobús. Y como has dicho, bueno, pues aún más sabiendo que vamos a tener mucha gente detrás, que bueno, que lo menos que se merecen es, una vez más, ver a su equipo entregándose al máximo. El Sabadell es un histórico de la categoría y somos ambiciosos y cada partido vamos con la mentalidad de llevarnos los tres puntos. Otra cosa es lo que se da luego en partido, pero la mentalidad previa siempre es la misma, de un equipo súper competitivo y que se presenta en los partidos con la intención de ganar, siempre.
¿Alguna más? ¿No? Pues estamos aquí.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Pau, de Pedro Munitis. Ens quedem amb aquest missatge també cap a l'afició i amb aquesta confiança que transmet cap als jugadors per intentar també sumar un altre bon resultat al Miniestadi.
Doncs tant de bo, seria la dotzena jornada consecutiva sense perdre el centre d'esport Sabadell. Sergi, et deixem tornar, que hem tingut aquí també algun petit problema de connexió. Que vagi bé.
Que vagi bé, Pau, una abraçada.
I una mica al fil del que dèiem ara, escoltem les estadístiques que ens ha preparat el mateix Sergi Parc amb la veu de la Núria García.
El Sabadell pot continuar fent història si és capaç d'encadenar una nova jornada sense perdre. Ho desgranem perquè quedi tot aclarit.
Una mica d'història.
Dèiem la setmana passada que 11 partits invictes consecutius era la millor ratxa del Sabadell els últims 36 anys. Això és cert comptant primera, segona i segona B o primera ref, ja que hi va haver una temporada a tercera, la 93-94, que es va assolir el rècord absolut, 21. Deixant aquesta última xifra de banda, demà l'equip de Pedro Munitis pot continuar batent registres. La millor ratxa a segona B és de 12 partits, és a dir, que aquest cap de setmana es podria igualar.
El rival.
Però per aconseguir-ho tocarà superar l'examen més difícil de tots. El Villarreal B és el líder del grup, és el que més gols ha marcat dels 40 equips que conformen la categoria amb 43. Compta amb el Pichichi de la categoria Arana, que n'ha fet 12, i així amb un reguitzell de xifres que imposen respecte, especialment quan juga de local.
L'estadi.
El mini estadi és un autèntic fortí. El Villarreal B només ha deixat escapar 6 punts i la resta han estat victòries. És el segon millor anfitrió del grup amb 2 punts menys que l'Albacete, però els manxecs han jugat un partit més al seu estadi.
La curiositat.
El Sabadell, rei de l'empat del grup amb 10 igualades, passarà de rebre el seu més immediat perseguidor en aquest rànquing, el Costa Brava amb 9, el que menys vegades empata. El filial groguet tot just ho ha fet en una sola ocasió.
Els enfrontaments previs.
Gairebé per oblidar quan el centre d'esports actua com a visitant. 8 precedents amb una sola victòria, aquell 3-4 per al record de la temporada 2011-2012. Un empat i 6 derrotes.
Amb el xiulet a la mà.
L'andalús Pablo Morales Moreno, de 27 anys, dirigirà l'enfrontament. És la seva tercera temporada a la categoria de bronze, amb una mitjana de 5,11 grogues per partit i 0,22 vermelles, tot i que enguany no ha expulsat ningú. No té cap precedent amb el Sabadell i un amb el Villarreal B, un empat a 0 al camp de l'Hèrcules.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques imprescindibles prèvies a aquest Villarreal B Centre d'Esports Sabadell de demà a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. 2 quarts de 2 clavades ara mateix del migdia. Simplement per rematar el que dèiem abans, al principi, el Linares Deportivo Atlético Sanluqueño ha quedat suspès per els positius al conjunt atletista, el partit que havia d'obrir avui la jornada 26 al grup 2. Demà hi ha un altre partit a les 5, el Castellón-Castilla, a les 7 el Barça-B-Nàstic i també a les 7 el Costa Brava-Betis Deportivo, penúltim contra Cue, i el San Fernando-Albacete, diumenge, el Algeciras-Balona, aquest derbi del camp de Gibraltar, el Sevilla-Atlético-Ucamp-Murcia, l'Atlètic Balears-Alcoyano i al vespre a les 8 el Cornellà-Andorra, amb el qual es tancarà aquesta 26a jornada a l'espera, insistim, que recuperi el duel ja ajornat entre el Linares Deportivo i l'Atlético Sanluqueño. I hem de fer també un parell de punts relacionats amb el món del futbol, perquè a la divisió d'honor, el juvenil del Sabadell rep un altre equip balear després del triomf a Son Malferit davant l'Atlètic Balears. En aquesta ocasió visita Olímpia al San Francisco, un rival de bon record pels de Marc Nomen. A la primera volta, si recordeu, van signar una remuntada espectacular amb 3 gols en els últims 10 minuts. Ara els palmesans arriben en plena lluita per salvar-se i els arlequinats per apropar-se encara més a la part alta. Vicenç Valentín, atacant del Sabadell, destaca que la pressió del rival pot ser positiva.
Potser ells venen amb molta més necessitat de puntuar i això et pot jugar una mala passada en el sentit de l'ansietat, de voler puntuar, de no estar concentrat com s'ha d'estar en el partit. I això també és un punt a favor nostre de cara al partit, a que, tot i que volem de totes les maneres puntuar, no tenim aquesta necessitat tan ansiosa de que potser tenen ells en aquesta situació de la temporada.
El partit començarà demà a 4:45 de la tarda a Olímpia, mitja hora abans del partit del primer equip al camp del Villarreal B. I a Primera Catalana, el Sabadell Nord visita el camp, el cuer del grup, el Vic Riu Primer, en un duel vital per les aspiracions de tots dos equips. El conjunt de Carlos López, ara en penúltima plaça i amb només 11 punts, es troba només 3 punts per sobre dels biguetans, que si certifiquen la derrota tindran ja gairebé peu i mig a Segona Catalana. Enric Vega, un dels puntals dels de la zona nord, assegura contundent que no poden fallar de cap de les maneres.
Tenim que guanyar, sí, contra el Riu Primer és... No és que no podem fallar, ni empatar ni res, tenim que anar pels 3 punts.
El partit serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al municipal de Santa Eulàlia de Riu Primer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ho dèiem en començar aquest Hotel Suís, l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell manava, evidentment, amb aquesta roda de premsa de Munitis, també les paraules de Miguel Álvarez, però el món de l'esport no està sent aliè a aquesta invasió russa a Ucraïna. De seguida comentarem el cas del waterpolo, que ha aixecat polseguera en les últimes hores, però molts equips russos estan sent exclosos de les diferents competicions. Això sí, entre els esportistes, com dèiem, hi ha una pràctica unanimitat a l'hora de rebutjar la guerra. Aquí a la redacció hem estat remenant en la centenària història del Sabadell per trobar jugadors russos o també ucraïnesos que hagin vestit la samarreta arlequinada. I el cert és que no n'hi ha absolutament cap. El més semblant i el més recent podria ser l'argentí Mariano Konik, que era d'ascendència ucraïnesa. Però on sí que hi ha actualment un futbolista ucraïnès és el Sabadell B. Atenció a aquest reportatge amb la signatura de l'Agustí Bernat i la veu del Gerard Puentes.
Vladislav Kopotun és atacant del filial Arlequinat. Va néixer l'any 2000 a Kobel, una localitat del nord-oest del país, a 450 quilòmetres de Kiev i molt a prop de la frontera entre Polònia i Bielorússia. Amb només 8 anys va arribar a Espanya, però segueix tornant a Ucraïna sempre que pot, ja que allà té família i els visita de vacances. És per aquest motiu que està vivint amb molt amor tota la situació que afecta el seu país natal.
Con mucha preocupación, porque al final es mi país natal. O sea, no estuve durante mucho tiempo, pero voy siempre que puedo en vacaciones y ver cómo destruyen tu país, pues no es fácil. No es fácil porque lo quieres, lo amas y ver cómo, por decirlo directamente, te invaden y te intentan arrebatar lo tuyo, pues es difícil de vivir con ello.
Malgrat viure tota la situació a més de 2.600 quilòmetres de distància, el jove futbolista explica que l'exèrcit rus està atacant indiscriminadament tot el territori ucraïnès. Tot i estar en contacte constant amb els seus familiars a Kobel, la incertesa de no saber què pot passar en cada moment fa molt mal, tant als seus pares com a ell mateix.
Tu estàs aquí i no pots fer nada per ells. Estàs preocupat per si... Es que no lo sabes, quizá de la noche a la mañana bombardean mi pueblo, ¿sabes lo que te digo? No sé, es muy difícil la situación, la verdad. Lo estamos pasando muy mal y sobre todo mis padres, yo no tanto porque no tengo tanto tiempo libre, pero mis padres intentan ayudar con todo lo que pueden, van a todas las protestas, ahora que se están haciendo en Plaza Cataluña, recaudando comida, recaudando todo lo que pueden para enviar a Ucrania.
El conflicte originat amb la invasió de Rússia a Ucraïna fa poc més d'una setmana ha tocat de ple el món de l'esport. Però paradoxalment, quan té la pilota als peus, és un dels pocs moments en els quals en Vladis pot desconnectar de tota la situació, com a mínim durant una estona.
Yo lo que intento es cuando estoy haciendo algo no pensar en nada. Si me pones de ejemplo el fútbol, cuando estoy entrenando, pues intento, es la única vía de escape, por así decirlo, que tengo para evadir esta situación. Al final, en mi día a día, estás pensando todo el rato en ello, pero justamente el fútbol, que me lo pones de ejemplo, en el único sitio que intento no pensar en ello y desconectar.
El d'en Vladislav Kopotun és un petit exemple de com de global arriba a ser el conflicte bèl·lic i com s'està vivint des de la distància i en primera persona a Olímpia. El davanter del Sabadell B, un dels més destacats fins al moment a segona catalana, té en el futbol i en els seus companys de vestidor la via d'escapament per evadir-se de l'atac que pateix la seva terra.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Som-hi, de tornada aquí a l'Hotel Suís, encara colpits amb aquest testimoni del Vladis, del Vladislav Kopotun, aquest jugador atacant del filial del Centre d'Esport Sabadell a segona catalana, un dels màxims golejadors del grup a la categoria. Encara, per cert, relacionat amb aquesta invasió de Rússia a Ucraïna i el veto a l'esport rus, en les últimes hores s'ha pronunciat finalment la Lliga Europea de Natació, és a dir, l'ALEN, que era un dels pocs organismes que encara no ho havia fet. I com s'ha s'esperava, els equips russos han estat exclosos de l'Eurolliga femenina de waterpolo, tant el Kinev Kirishi com l'Uralochka Zlatoust. El primer havia eliminat l'Upse i el segon ho tenia tot de cara per fer el mateix amb el Plebiscito Padova. I això què implica? Doncs que tant hongareses com italianes passen automàticament a la Final Four, això sí, amb l'Olympiacos i l'Astralpool Natació Sabadell com a caps de sèrie. De fet, com ara fa 3 anys a Calllong, les de David Palma es veuran les cares a semifinals amb el Plebiscito Padova, el qual, recordem, van eliminar per 5-8 en el camí cap a la cinquena Eurolliga. Com a curiositat, a la plantilla, de fet, del conjunt de Pàdua, hi és Laura Barzón, ex de l'Astralpool, l'any de la pandèmia. Xavi Balaguer, director esportiu del club, creu que són rivals de menys potencials, de menys potencial que no pas els russos.
Sense voler pecar de pedants, però tant Olympiacos com nosaltres som els favorits per guanyar, per arribar a la final i després doncs, per guanyar aquesta Copa d'Europa. El que sí que marcarà molt és on serà la seu definitiva i on es jugui aquesta Final Four.
I aquí es troba ara mateix el quid de la qüestió. Sense els russos, totes les opcions estan obertes. El Pireu, Budapest, Pàdua i, evidentment, Sabadell, Calllong. D'entrada, Balaguer ha avançat aquí a Ràdio Sabadell que han demanat organitzar aquesta final a 4 de l'Eurolliga.
Estem treballant per intentar aconseguir doncs, portar aquesta Final Four a Sabadell, el que també és veritat que nosaltres difícilment podrem competir si hi ha un equip que realment hi aposta, i ho dic en el sentit doncs, de que organitzar una Final Four doncs, econòmicament té uns costos elevats, acostumem a tenir suport en aquests casos doncs, d'institucions externes, etc, però alhora nosaltres doncs, amb l'alent volem una miqueta doncs, ajustar la diguéssim els requisits a la situació que actualment hi ha doncs, en temes de Covid, en temes de com estan doncs, els costos de l'energia, etc.
Doncs qüestió de diners, com apuntava ara mateix el Xavi Balaguer. I després una altra especulació dels últims dies, si li volem dir així, confirmada pel mateix director esportiu del club. En cas que l'Alent li acabi donant l'organització de la Final Four de l'Eurolliga al Club Natació Sabadell, la intenció de l'entitat és fer-la coincidir en el temps amb la tornada de la final de l'Eurocup que havia de tenir lloc el dia 26 de març.
Estem amb els dos equips, el masculí i el femení, en dues finals europees. Això hi ha molt pocs clubs al món que ho puguin dir, o Europa en tot cas, i la veritat és que seria un somni, com dius tu, no? Poder portar la Final Four femenina aquí. La setmana abans, teòricament, es jugaria la tornada de l'Eurocup, i si aquí tinguéssim l'habilitat o la sort de poder-ho juntar tot en un cap de setmana, seria la festa del waterpolo doncs, de la dècada, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Doncs qüestió d'habilitat, diu el Xavi Balaguer, per organitzar aquesta festa de la dècada, que si tot va bé i toquem fusta, seria el cap de setmana del 2 i 3 d'abril, és a dir, dissabte, les semifinals de l'Eurolliga i també la final de l'Eurocup masculina, i diumenge aquesta final de l'Eurolliga femenina. Estarem pendents d'aquesta qüestió. I, evidentment, tota l'atenció en el món del waterpolo en les pròximes hores estarà centrada en aquest partit d'anada de la final de l'Eurocup. L'Astralpool masculí posa rumb cap a Sicília en les pròximes hores, on demà a les 3 es veurà les cares amb el Telimar Palermo en la segona final europea de la seva història, novament contra un equip italià, com va passar el 2012, fa 10 anys, contra el Rari Nantes Savona. Tant el Telimar com el club han jugat entre setmana. Els primers van empatar a 9 davant el Brescia, i el segon, si recordeu, amb el triomf sobre la Botzina, amb un gol de Bernat Sanahuja a Sant Andreu. En les últimes hores ens hem apropat fins a la piscina Finet Work Aquàtics de Calllong per fer la prèvia amb dos puntals de l'equip que ens han fet patir fins les últimes hores, fins als últims dies, amb problemes físics. Són el porter Edu Lorrio i Sergi Cabanes. Doncs hem vingut aquí a la piscina Finet Work de Calllong, a la Bombonera, en les hores prèvies a aquest Telimar Palermo Astralpool Natació Sabadell, per conversar amb dos components d'aquesta plantilla, amb dos waterpolistes, que potser quan escolteu aquesta entrevista doncs ja estaran camí de Palerm, però vaja, que en les hores prèvies, en els dies previs, doncs hem volgut parlar amb ells perquè ens han tingut també una mica amb la por al cos. Edu Lorrio, què tal, com estàs?
Hola, què tal, bona tarda.
Porter del club. i també el Sergi Cabanes. Hola, Sergi, què tal?
Hola, bona tarda.
Els dos han estat amb problemes físics en els últims dies. Sergi, el colze, tu que has jugat ja els últims partits, com està?
Bueno, personalment m'agradaria dir-te que estic millor, però estic sigut molt precavit i... Però bueno, no crec que mentalment tingui cap problema per jugar el dissabte.
Edu, tu què? Com estàs? Perquè a Sant Andreu sí que no vas jugar.
No, contra Sant Andreu no jugué, jugó David Serrano por un tema de tener un poco precaución con respecto al partido del sábado, que al final es el objetivo. Tuve una pequeña lesión el sábado contra el Barcelona aquí en casa y bueno, por prevenir un poquito estos días decidió el entrenador que no jugase y que jugase David, así que bueno, estoy recuperándome y ya para el sábado estaré perfecto.
És a dir, dissabte confirmat, que jugues?
Por supuesto.
Ja té nassos també que arribi el moment més important de la temporada i que us trobeu amb problemes físics, que això és el món de l'esport, però suposo que fa ràbia, no?
Sí, al final esto es el deporte, al final pasa en todos los deportes, en todas las situaciones, en cualquier momento de la temporada. Esta temporada hemos tenido bajas importantes en el comienzo de esta competición europea, con respecto a nuestros boyas, por ejemplo, que Dusan Manisevic tuvo el problema en la cara, que se le rompieron. Y bueno, la fuerza del grupo ha hecho que el equipo se impusiese a esta adversidad y pudiésemos pasar de ronda hasta llegar a la final, así que simplemente es un contratiempo que como equipo lo vamos a solucionar.
Sergi, alguna cosa a afegir al Cariledo?
Creo que ha hecho todo ya.
Sí que és veritat que tots dos heu jugat moltes finals amb la selecció espanyola en els últims anys, a grans tornejos. Noteu molta diferència al ser la primera final amb el club? És diferent aquella sensació? Potser perquè és un premi també que heu anat cuinant durant tota la temporada?
Bueno, en el meu aspecte et parlaré una mica més del tema personal. Jo porto molts anys aquí al club, vaig venir a Sabadell amb 9 anys, vaig començar a waterpolo el primer any de tots aquí amb 12-13, després sí que és cert que vaig sortir, i des dels 18 anys porto al Sabadell, i et puc assegurar des de la meva pell i des de la meva... que no s'ha viscut, jo no he viscut res semblant, i va haver la final de Sabona, però personalment, tret a lo millor de la final europea a Barcelona, per mi és el moment més especial que es podria viure ara mateix.
Tu, Edu, vas venir aquí també del CNB amb la idea d'això, no?, de viure partits com aquest.
Por supuesto, al final la idea del club durante este ciclo, durante esta nueva etapa, ha sido esos tres años llegar a cumplir este objetivo, que es jugar finales, tanto en la Liga Nacional como en la Copa del Rey, como en la Liga Europea. Y oye, estamos a un paso de conseguir este super objetivo, este sueño para el club, para los jugadores, para toda la afición, al final para la ciudad. Y es súper ilusionante y estamos con unas ganas de jugar ya tremendas.
Us volia preguntar també pel camí que us ha dut aquesta final de l'Eurocup. No sé si, evidentment, segurament a un esportista no li agrada gens allò de dir de la sort del campió, però és que el recorregut que porteu fins ara potser convida a pensar una mica això, no, Sergi? Al final, ara li preguntaré a l'Edu per aquella tanda de Sabona, però clar, és que heu passat fases de grup duríssimes. Recordo aquella victòria contra el Bassas que us va servir fins i tot per ser primers de grup.
Sí, en cap moment... És que ara mateix no et podria dir, o sigui, és... Parlar una mica de campió o no campió és treure'ns una mica de mèrit i crec que, tal com dius, el camí fins aquí ha sigut brutal. La primera fase, potser vam dir la que vam poder respirar una mica més, però així l'últim partit quasi se'ns complica. I després havem perdut el primer contra l'Ortiz i vam dir, hòstia, estem amb l'aigua al coll. Vam treure l'esperit que no sabíem ni què teníem contra el Bassas i vam passar primers de grup. I bueno, ja després el meu company comentarà sobre la tanda de penals, crec que per un porter és més dur, però sí que... No sé, no hi ha paraules ara mateix.
És que al final recordo, Edu, que ho vam parlar el mateix dia de la tanda de penals, que gairebé no... Clar, no havies viscut mai res com allò. Què van ser, 34 penals, no? Em sembla?
No sé, jo no estic sufriendo. O sea, es increíble, fue increíble. O sea, 15 o 16 penaltis por lado, o sea, fue algo increíble. Pero es verdad que por calificar un poco nuestra trayectoria en esta competición, salvo creo que el partido de Savona en casa, que creo que fue en el nivel más bajo que hemos dado, yo creo, en esta competición, o el partido que más nos costó, calificaría de brillante todos los partidos que hemos tenido. O sea, al final Ortigia, perdimos de uno a falta de un minuto, tuvimos opción de empatar. Ese equipo quizás podría haber estado en la final a día de hoy. Así que creo que, bueno, contra el Barcelona hemos jugado esta temporada 4 o 5 veces, hemos perdido 3 o 4 y hemos ganado una. Así que creo que todos los partidos y todas las eliminatorias que hemos jugado han sido, creo que, de un muy buen nivel, y creo que somos justos merecedores de estar en la final.
Jo, personalment, pocs quarts tan bons vostres recordo en els últims anys com el tercer a la nova escollera contra el CNB. Allò va ser apoteòsic. Llàstima, segurament, no tancar l'eliminatòria en aquell partit, però potser és el pic màxim, no?, de nivell aquesta temporada, Sergi.
Sí, com dius tu, llàstima no haver-ho pogut tancar, però bueno, al final és l'esport. L'esport ens va donar aquesta, ara no em surt en català, lucidez, per sometre en el primer partit de tota la temporada al CNB, que fins al moment ens havia guanyat a Copa Catalunya, ens havia guanyat a Lliga, sempre que lluitàvem contra ell, i ens ha tornat a guanyar més tard, és a dir, vam trobar el punt, el nostre millor moment de forma per aconseguir aquest passe a la final, i tal com ha dit l'Edu, clar, o sigui, justos finalistes.
Aquest Elimar Palermo, el rival de dissabte, el teniu ja vist, el teniu estudiat, un altre italià, serà el tercer d'aquesta temporada, després d'Ortigia i Savona. Li heu fotut ja moltes hores al tema, Edu?
Pues mira, nosotros individualmente hemos ido viendo los últimos partidos del Telimar, por una cuestión de estar metidos también en el partido, de ver cómo juegan. Al final es un rival que no tienes muy, muy visto durante la temporada, pero es verdad que hemos tenido suficientes partidos importantes hasta ahora como para no tener todo nuestro objetivo, todo nuestro foco metido en este partido. Hemos tenido un partido de liga que nos jugábamos la segunda plaza, que por desgracia no lo hemos podido ganar. Teníamos un partido importante también este martes, y desde ayer a las 11 de la noche que terminamos el partido, pues nuestra cabeza y toda nuestra mente está metido en este partido. Es un equipo tremendamente difícil, hace una defensa muy, muy extraña, muy, muy rara y muy efectiva. Así que tendremos que jugar muy bien, muy inteligente y preparar muy bien el partido.
¿Amb alguna idea en concret, Sergi, també, de dir, em conformo tornant aquí a Sabadell, no sé, empatant, perdent de... Fent que no amb el cap.
Manera, aquí només val la victòria, no hi ha mitges tintes, la seva casa serà brutal, serà un partit molt complicat, tant mentalment com a lo millor les ganes i començar amb massa ímpetu, però qualsevol resultat ens pot servir, perquè òbviament hi haurà la tornada, però jo crec que tothom va amb la mentalitat de guanyar.
Tenim clar això, no? Però que al final sí, sí. Són 64 minuts i que això s'ha de decidir aquí darrere. Això, sí, sí. Això tenim clar, no?
És claríssim.
És la clave, totalmente. O sea, es una final atípica, porque cuando una final normalmente estamos acostumbrados a que sea un partido, pues todo puede pasar, eso se dice, es la típica frase que se dice en una final, que todo puede pasar, es a un partido. Pero cuando tienes un doble partido y es una final, la cosa cambia. Y es de ser, yo creo que muy inteligente, un equipo maduro, jugar tanto con el resultado a favor como con el resultado adverso. Durante el inicio del partido, durante la mitad del partido, incluso durante los últimos minutos del partido, porque perder de un gol, ganar de un gol o empatar el partido te puede decantar la eliminatoria, porque tienes un partido en casa que evidentemente a priori las sensaciones deben ser mejores que allí.
Doncs Tenim clar que sigui quin sigui el resultat, tindrem gairebé un mes després per anar fent bullir l'olla, sí. I perquè també suposo que tindrem moltes ganes de jugar una final aquí, bé sigui a la piscina que tenim darrere nostra, aquesta Finet World Aquatics, o ja veurem si el club, no sé si us han comentat alguna cosa, si la cosa es pot desplaçar aquí al costat de la piscina de 50 metres, la de les grans ocasions també, que suposo que faria il·lusió, no?, també jugar un partit allà, imagino.
Va, a la piscina de 50 metres hi cauen molta més gent. I podríem fer un hora a la por de la Bombonera, però bueno, no ho sabem nosaltres.
ja parlarem d'això.
Sí, si queremos ser un poco, ¿cómo se dice? Supersticiosos, de alguna manera, el último partido que hemos jugado de la piscina de 50 metros, el Sabadell consiguió su último título, que
fue la Supercopa.
La Supercopa de España, así que pues no estaría mal, sería una buena idea. Lo que es verdad que el apodo de la Bombonera de esta piscina es por algo, y el efecto que hace el público aquí con todo el ruido que se puede hacer y toda la gente que puede hacer, el miedo escénico, es una cosa también muy bonita.
Fa 10 anys va ser aquí, contra el Sabona, veurem a la tornada, què decideix el club. En qualsevol cas, aquí també al costat el femení de l'Astralpool també ha guanyat a Eurolligues. En qualsevol cas, Sergi Cabanes, Edu Lorrio, moltíssimes gràcies, com sempre, aquest dissabte a les 3 de la tarda. L'horari, per cert, que l'han canviat una mica típic, no?, també a les 3.
Lo han cambiado, pero no sabemos muy bien ni el motivo ni por qué, así que... lo que a la hora que sea, en el momento que sea, el partido es a muerte y a ir a ganar.
És igual, no? Llavors, Sergi, com si el volen posar a mitjanit gairebé, no?
Sí.
Doncs això, aquest dissabte a les 3, aquest Telimar Palermo, Astralpool, Natació Sabadell, l'anada de la final de l'Eurocup. Sergi Cabanes, Edu Lorrio, un autèntic plaer, com deia, i molta sort en aquest partit.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Menys de 5 minuts per arribar a les 2. Aquesta era la conversa que teníem amb el Sergi Cabanes i l'Edu Lorrio. D'aquí a 25 hores i escaig, doncs, aquest partit d'anada de la final de l'Eurocup contra el Telimar Palermo, del qual estarem ben pendents al Twitter de Ràdio Sabadell. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Anem a repassar la resta d'informacions que teníem preparades avui al programa, començant per la primera nacional d'handbol, on l'Oarc Gràcia masculí no pot badar si vol mantenir-se a la part alta de la classificació i optar a l'ascens.
Els vertiblans són 5 que ens a la classificació a només 2 punts de les places que donen opcions a la fase d'ascens. Aquest cap de setmana s'enfronten a l'handbol Banyoles amb l'obligació de guanyar per no despenjar-se. Nil Montserrat, jugador graciesc, assegura que si volen acabar la Lliga Dalt no poden punxar.
Al final nosaltres, si volem estar entre els dos primers per intentar assolir les fases d'ascens, no podem punxar cap partit. Però Banyoles, com t'he dit abans, és un rival que sempre és molt dur. Llavors, estigui necessitat de punts o no, s'ha de ser molt serios i estar molt, molt forts.
A part, la victòria seria molt important per escalar posicions, ja que la resta de rivals directes s'enfronten entre ells. El partit començarà demà dissabte a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Boccaccio.
Pel que fa al Creu Alta Sabadell amb vol, oportunitat d'or, de les poques que li queden ja per aconseguir la primera victòria de la temporada.
Els de Ramon Salmurri reben diumenge a Cal Balsac el penúltim classificat, el club amb vol Palau Tordera. Els creualtencs, recordem, encara no han guanyat cap partit aquesta temporada a Primera Nacional. L'enfrontament començarà a 3:15 del migdia.
En vòlei, el sènior masculí del club Natació Sabadell ahir no va poder donar la sorpresa a la pista del Sant Pere i Sant Pau.
Els de Jordi Fernández recuperaven el partit de jornada a Tarragona contra els quarts classificats i van caure per la via ràpida 3-0. Amb la permanència Superliga 2 sota el braç, els nedadors no van poder sorprendre els de Tarragona. Jordi Arís, jugador sabadellenc, explica així el partit.
No hem estat fins sobretot en atac, i és el que més ens ha penalitzat. El segon set ells han tingut un bon saque i ens han fundit en recepció, i després el tercer set, que semblava que ho anàvem a recuperar, al final de set ens hem enfonsat una miqueta i ells han pres millors decisions i s'han acabat emportant el partit.
Dissabte, a la pista de l'Illa Grau, intentaran sorprendre el primer classificat.
I el sènior femení, per la seva banda, necessita una victòria per allunyar-se d'aquesta part baixa.
Les d'Alberto Avellaneda visitaran la pista del Vall d'Hebron amb la necessitat d'endur-se el partit. Les barcelonines es troben just per sobre la taula a 3 punts de les nedadores. Berta Caral, jugadora del Natació Sabadell, admet que han de treure el màxim de punts possibles als partits que els queden.
És vital, perquè s'ha rascat tot el punt que sigui. Més que res que anem seguits a la...
a la classificació, ja no perquè sigui el partit contra l'equip que sigui, sinó és que tot equip contra qui juguem a partir d'ara ha de ser important per rascar el màxim punt o el mínim punt que puguem per poder intentar salvar la categoria. Però sí, sí, sí que és bastant important.
L'enfrontament a la pista del Vall d'Hebron dissabte a 4:45.
I dos apunts ràpids. David de la Cruz debuta diumenge a la París-Niça, el de l'Astana, disputa un any més la seva prova fetitxa, on ha guanyat dues etapes en dues edicions consecutives, 2017 i 2018. Recordem que de la Cruz segueix preparant-se pel Giro d'Itàlia al maig i ve de disputar i fer top 10 a la Volta a la Comunitat Valenciana i a l'UAE Tour. I Iker Pajares viatja al Regne Unit per disputar aquest cap de setmana també l'Optasia Championship. La nova incorporació del Club Tenis Sabadell debutarà diumenge contra el Suís Nicolas Müller, on intentarà certificar la bona dinàmica dels Estats Units a les semifinals de Washington i als quarts de final de Chicago. Pajares, recordem que la pròxima actualització del rànquing PSA a l'abril pot assaltar el top 20. Gràcies, Oriol!
Vagi bé!
Marxem! -45 segons per arribar a les dues. Entra la Núria García ja a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. De seguida, el Notícies Migdia. Abans, una salutació del Toni González, del control de so, de la resta del Departament d'Esports d'aquesta casa, qui us ha parlat, Pau Vituri. Recordem, demà, a partir de 4:45 de la tarda, Sabadell en joc, Villarreal B, Centre d'Esports Sabadell des del miniestadi. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.